En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza el primer café.
8:45 de la mañana, ¿qué tal? Muy buenos días, es momento de tomarnos el primer café. Aquí estamos tras los micrófonos de Radio Litoral, Raúl Martínez y una servidora, Amanda Ortolá, en este primer lunes laboral de 2025. Qué duros que son los lunes, ¿verdad, Raúl?
Buenos días, duros, durísimos, pero yo creo que ya son los lunes, los martes, no sé, pero vamos a ser positivos, vamos a pensar que estamos delante de una pizarra en blanco donde planear y lograr pues nuevas aventuras y nuevos retos.
Me gusta ese planteamiento. Pero le ponemos, como dices, ganas a este arranque de semana con 5 días laborales, insisto, no es por desanimar, es que hacía tiempo que esto no pasaba con tantos fines, con tantas fiestas en el calendario. Hoy queremos hablar de cómo ha cambiado el mundo laboral con el paso de los años. Aprovechamos la iniciativa puesta en marcha por la MACMA, la Mancomunidad Cultural de la Marina Alta, para este recién estrenado 2025, con la que el ente dedicará las portadas de su publicación de la guía a los oficios perdidos o en vías de desaparición, y nos sumamos a la puesta en valor de estos trabajos que forman parte de nuestro patrimonio. A mí se me ocurre como oficios perdidos el de pregonero, el de afilador, el de sereno, pero seguro que nuestra invitada de hoy nos puede hablar de muchos más. Saludamos ya a Núria González, técnica de la MACMA. Molt bon dia i benvinguda. ¿Qué tal?
Bon dia, moltes gràcies.
Núria, ¿ens podries explicar en què consisteix la iniciativa de la MACMA per a fer valdre i reivindicar els oficis perduts o que podrien perdre's, que heu posat en marxa en este 2025?
Doncs mira, nosaltres cada any escollim la sèrie gràfica que il·lustrarà les portades de tot un any, uh-huh. En este cas de la guia MACMA, que no sé si per a la gent que no la conega, és la guia que recull la programació cultural i festiva de tots els pobles de la Marina Alta, i este 2025 l'hem volgut dedicar a una sèrie d'il·lustracions que estan realitzades pel Museu d'Etnologia Valencià, l'Etno, si no el coneixeu, que vos recomano molt, que parla dels oficis perduts. Oficis perduts o en vies de desaparició, perquè sobretot el fil conductor d'aquestes portades, el que demostra és que hi ha oficis que estan íntimament relacionats amb el paisatge i la gestió del territori, que per a nosaltres és fonamental perquè és una de les línies transversals que treballem a la Mancomunitat, no? Entonces, era posar en valor i posar en relleu també que hi ha una sèrie d'oficis fonamentals per a que el nostre paisatge cultural continuï pervivint tal com el coneixem avui en dia, perquè són oficis que sense ells desapareixen els bancals treballats d'agricultura, desapareixen les vies pecuàries que utilitzen els ramats, una sèrie d'oficis que són fonamentals per a mantindre el paisatge tal com el tenim avui en dia.
Comentaves un poc com va sorgir la idea, quin és l'objectiu, no? És una bona idea la que heu tingut, o consideres així?
Jo crec que sí, jo crec que tot allò que siga posar en valor el que som, la nostra cultura, la nostra forma d'entendre el món i la nostra forma de treballar el paisatge que està al voltant dels nostres pobles és fonamental, no? I és això, és una línia estratègica que tenim molt clara, perquè també, com sabeu, nosaltres tenim una comarca en la que hem de treballar molt per la zona de l'interior, pel que respecta al despoblament, perquè al final el despoblament és abandó del camp i això també implica una sèrie de contrapartides per a la nostra comarca, no? Per a la riquesa econòmica, paisatgística, agrícola. Entonces, totes les iniciatives que puguem posar en marxa per a posar en valor esta riquesa, que hauríem de perpetuar-la, nosaltres sempre estarem a aquest costat.
Comentàvem en la introducció alguns oficis que en èpoques passades formaven part del teixit laboral i que avui dia ja no tenen cap sentit, com ara el pregoner, que anunciava els bancs de l'Ajuntament, però els més joves talvolta això no ho coneixen, a toc de turuta o de trompeteta. Quins són els oficis que heu triat des de la MACMA en el marc d'aquest projecte i per què?
Pues com us comentava, no? Tots els oficis que s'han triat ha sigut que estan relacionats en el territori. Aleshores, comencem en gener i és curiós perquè quasi sense donar-nos compte, el que tanca i inicia este any 2025 són oficis que els dos s'han perdut perquè ja no tenen sentit en l'evolució dels nostres dies, no? Obrim el gel, el nevater, i tanquem a desembre en un altre ofici perdut, que és el carboner, el carbó, que també s'ha perdut, evidentment, perquè les fonts d'energia al segle XXI el carbó és molt residual i no té molt de sentit, no? Però, per exemple, pues, podrem conèixer també a febrer l'ofici de la calç, del calciner, a març parlarem del ferrer, a abril del pasturatge o del pastor, a maig del melero, a juny del blat, a juliol de l'espart, a agost del vi, a setembre la pansa, a octubre la pedra en seca, i a novembre l'oli, per acabar en desembre, com us comentava, en el carbonet, no?
D'aquests oficis, en particular, quin és el que m'està cridat l'atenció per la seva història o rellevància cultural?
Bueno, jo n'hi ha un pel que tinc predilecció i els que em coneixen ho saben, que és el de la pedra, que jo crec que és una de les grans aportacions que l'ésser humà ha fet al paisatge, perquè una, per lo que és la tècnica, perquè crec que és preciosa la tècnica, si tu veus diferents murs de més de 4 metres només muntats pedra a pedra, és espectacular, i l'altra perquè dibuixa un paisatge que és molt nostre, que és molt de la Marina, no? Que és aquestes roturacions de les nostres muntanyes a través de bancalets, inclús en foies allí perdudes enmig del no-res, que les persones anaven fent els seus bancalets i omplien cabasset a cabasset aquells bancals per a poder cultivar més que fora 12 ametllers, no? Perquè tot s'aprofitava del territori. Uh-huh. Entonces, és una de les tècniques i dels oficis que més em fascina. També perquè a la meva família n'hi ha tradició de margenadors, i el meu besavi era margenador, el meu abuelo també, mon pare també treballa d'això, entonces és una qüestió també emocional, no? I per una altra banda, un altre dels oficis que sí que s'ha perdut, encara que hi ha altres llocs que sí que mantenen aquest ofici, és el del calciner. Forns de calç en quasi tots els pobles de la nostra comarca en poden trobar, perquè era un producte que s'utilitzava no només per emblanquinar les parets de les cases, sinó també com antisèptic per evitar que puguin aparicions de paràsits i de més. Aleshores, s'utilitzava moltíssim la calç. I molta gent no ho sap, no? Però tu, a lo millor, vas caminant per la muntanya i trobes una espècie com de pou que té obertura per davant, circular, doncs això és un forn de calç que s'utilitzava per a fer calç, i també és una llàstima que s'hagi perdut, perquè al final, per exemple, just esta setmana estava parlant d'una persona que li ha sorgit un problema de sensibilitat química als pulmons, i no ha d'estar, ara se'n va retirar tota la pintura de sa casa i té que pintar-la en calç, perquè la calç és una de les pintures que més beneficioses és per a la salut, perquè no té absolutament ningú químic que pugui afectar a les persones, no? I és molt sostenible en el territori també. Entonces, també és un altre dels oficis que probablement, si tinguera que triar-ne dos, triaria aquests dos.
És curiós. Del llistat que estàs comentant, si no estic equivocada, n'hi ha un que es va perdre però que s'ha tornat a recuperar, no?
Sí, bueno, en el cas de la Marina, en altres llocs no s'ha perdut, però en el cas de la Marina, pel que respecta al cultiu del blat, sí que feia moltíssims anys que s'havia perdut, i ara, des de farà, ara no recordo exactament, però més de 5 anys, hi ha un col·lectiu, a Jesús Pobre, que ha recuperat la producció de blat autòcton, blat de la Marina, i estan recollint i recuperant bancals abandonats per a cultivar aquest producte en concret, i estan també mirant de millorar la producció a nivell de comercialització pel que respecta a un molí que s'han fabricat específicament per a poder moldre el blat i demés.
Parlem que tots estos oficis formaran part de la portada de la guia, més a més. Qui s'encarrega del disseny de les portades? Hi ha alguna línia a seguir en totes les portades dins d'este disseny?
Sí, de fet, formen part del fons d'il·lustracions del Museu d'Etnologia Valencià, que és l'Etno, conegut com l'Etno, que fa molts anys que estan treballant també per reivindicar aquest patrimoni, sobretot immaterial i oral, que s'està perdent. I una de les iniciatives que tenen és una sèrie d'il·lustracions que són gratuïtes per a que qualsevol entitat pugui utilitzar-les, sempre i quan els citen, no?, en la utilització d'aquestes imatges. I són il·lustracions que són precioses. No sé si heu vist la de gener, són sublims. I en tenen de moltíssimes classes. Nosaltres hem escollit aquestes, però en tenen des de brodats, estampes tradicionals quotidianes del dia a dia de les famílies del segle XIX, vull dir que si entreu en el Museu de Tecnologia podreu descobrir que aquesta sèrie no és només d'ofici, sinó que és d'un munt de tradicions i costums.
En el calendari veiem gener, més en el que estem, i que està dedicat a l'ofici del nevater i les seues neveres de gel que també hi havia en la nostra comarca. Un ofici curiós, no?
Sí, molt curiós. Molt curiós, i a més molta gent desconeix, no? Perquè molta gent té dins del cap aquelles grans caves de neu que apareixen sobretot al voltant de la Serra de Mariola, en la zona de Banyeres i demés, però molta gent desconeix que així a la Marina també teníem neveres. Evidentment molt més xicotetes, però en tenim. Aquestes neveres apareixen a partir del segle XVI i fins al segle XIX perquè es dona un xicotet descens d'apenes 3-4 graus en tot l'hemisferi nord, sobretot concentrat a Europa, que és coneguda com la petita edat glacial o petita del gel. I això va fer que n'hi hagueren unes nevades molt copioses durant aquests segles i apareguera l'ofici de nevater per a produir un producte que va tindre un boom extraordinari com és el gel. Perquè el gel s'utilitzava sobretot a nivell terapèutic per a curar, però també a nivell gastronòmic en quant a conservació d'aliments o fins i tot fabricació d'aliments tan nostres, tan valencians com són els gelats, no? Entonces, durant aquests tres segles van començar a aparèixer pous de neu o caves de neu o neveres, que es poden dir de diferents maneres, repartides per aquells punts on les nevades eren més copioses, no? I en el cas de la Marina Alta... en tenim doncs, des d'una a la Serra de l'Almirall a Gallinera, dos a la Vall d'Alcalà, una a la Serra del Carrascara Parcent, una també a Bèrnia, una altra a la Serrella a Fitar de Castell de Castells i una altra que la gent desconeix, però la gent del poble sí que coneix, que està just en la fita entre la Vall d'Ebo i la Vall de Laguar, situada en la Penya Blanca. No? Entonces, també trobàvem que una, per l'època, perquè també hem intentat que cadascuna de les portades tinga relació en el calendari mensual, no? I l'altra perquè un ofici tan curiós com aquest, doncs, creiem que cridaria l'atenció de la gent quan en l'editorial del nostre canal d'informació enviarem tot això que vos estic contant, no?
Sí, ben curiós és. El projecte, comentàvem, pretén donar difusió a treballs que s'han perdut, que seria el cas, per exemple, del nevater, i també oficis que podrien fer-ho ben aviat. Qui serien estos últims i quin impacte pot causar la seua desaparició a la nostra comarca?
Bueno, de fet, ja està tenint impacte. Sobretot aquells que estan relacionats en l'agricultura i la ramaderia. I clar, què passa? Que si desapareix l'agricultura i la ramaderia, s'abandonen les terres. Quan s'abandonen les terres i, per exemple, comencen a trencar-se els marges de pedra seca que estàvem comentant abans, perds una de les possibilitats de retenció del terreny front a, per exemple, incendis forestals. O quan tu l'agricultura o la ramaderia deixa d'estar en el territori, comença a desaparèixer una cosa fonamental també contra els incendis forestals, com és el paisatge mosaic, que es diu. És a dir, tindre el paisatge parcel·lat de forma que no tot sigui una pinada contínua, que en la que sabem, per desgràcia, perquè ho hem patit, que quan un foc es dona és impossible de parar. No? I això parles amb qualsevol persona de forestal, bombers, i estan cansats de dir-ho. No? Necessitem que el nostre paisatge siga més mosaic. I això ve de la mà, fonamentalment, de l'agricultura i la ramaderia.
Heu pensat el portar tota aquesta informació a les escoles? Perquè no? Els més menuts estan creixent... rodejats de les noves tecnologies, de la IA, de les xarxes socials, perquè coneguen aquestes ocupacions, segur que els va cridar l'atenció. Ho heu pensat?
Sí, ho hem pensat i, de fet, tenim ahí diferents projectes al calaix que només puguem posarem en marxa. Ara mateix en el que estem treballant és en recuperar i salvaguardar la memòria, sobretot dels més majors, en relació a aquests oficis, a través d'un projecte que es diu Les Veus del Territori, que vam iniciar fa 2 anys. I al final, el que estem generant és un arxiu digital d'entrevistes a persones que ens conten costums, tradicions, oficis que o bé han desaparegut i les noves generacions ja no coneixen o bé estan en perill de desaparició, no? I amb aquest material la nostra idea sí que és fer exposicions, quaderns didàctics i demés perquè per a nosaltres és fonamental sempre treballar amb els xiquets. Mm-hmm. Aleshores, això encara no està, perquè estem en aquesta primera fase de recopilació i d'inventariat de tot aquest patrimoni, però sí que és l'evolució natural de primer tu recopiles el patrimoni i després el poses en valor, no? I fas aquesta difusió.
Mm-hmm. Els xiquets són fonamentals per a donar continuïtat a tota aquesta tasca d'informació que heu anat recollint, però quines serien les recomanacions que faries a aquelles persones, estem parlant ja d'adults, que volen aprendre més sobre estos oficis tradicionals i que podrien donar-li continuïtat?
Sí, a veure, sobretot ara parlem ja de lo que és gent més jove, no? Que puga plantejar-se què vol ser de major o en què li agradaria treballar. És cert que són oficis que són molt, molt durs, que això ho hem estat comentant abans, són difícils, han de ser molt vocacionals, però també és cert que quan parles de les persones que treballen d'això, són uns enamorats de la seva feina. I és cert que avui en dia tenim molta mancança de formació. Aleshores, jo el que diria és animaria a la gent més jove que coneguen a gent que treballa d'això, perquè són autèntics apassionats del que fan, i sobretot que reivindiquen, si algú està interessat, que reivindiquen als seus ajuntaments, als seus instituts, que volen aquest tipus de formació, no? Perquè al final la gent tenim la capacitat de demanar el que necessitem, i al final les administracions, la funció de les administracions en les que jo també forme part, és escoltar aquesta ciutadania per a donar solució a les necessitats, no? I les inquietuds.
Es quedem en este missatge, Núria González, tècnica de la Magma. Ha estat un plaer poder conèixer aquesta iniciativa i contribuir en donar difusió a l'important treball que feu des de la Mancomunitat per a donar a conèixer els nostres oficis més tradicionals. Són ja les 9 del matí, ho deixem així. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.